Bon dia i bona hora. Són 2:15 del matí d'aquest 24 de desembre de 2025 i ens disposem a oferir-vos el ple extraordinari de l'Ajuntament de Piera convocat per aquesta hora i que inclou l'aprovació del pressupost municipal del 2026 i del pla econòmic financer, a més altres punts de gestió com el pla de joventut, la compra de contenidors i l'actualització del DuproSIM, que és el pla que estableix com ha d'actuar l'Ajuntament davant d'emergències. Us avancem també que just després d'aquesta primera sessió en vindrà una altra d'un sol punt referent al reconeixement de crèdit H2025/13. Tot plegat, ho seguim aquí, a Ràdio Piera.
Bon dia a tothom. Donaríem inici al ple extraordinari d'avui 24 de desembre a 2:15 del matí, amb el primer punt de l'ordre del dia, que és la desestimació de les al·legacions i aprovació del pressupost general municipal i de l'empresa titularitat municipal industrial Piera. Té la paraula el regidor Jorge Bernués.
Gràcies, alcaldessa. Bueno, desestimamos a las alegaciones presentadas por Son Piera, que va ser, ja tal com vam comentar la comissió informativa, l'article 170.2 estableix que només tres propòsits que diguéssim que es poden fer al·legacions diguéssim substanciades, no? En aquest cas són criteris d'oportunitat molt lícits, en tot cas, perquè tenim la via verde, tenim la clavegram i tenim les zones esportives, però en aquest cas no s'encaixen dins de les possibles al·legacions, no? Llavors, pues, bueno, desestimem i llavors pues, ja queda aprovat definitivament el pressupost. Bé? Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna qüestió al respecte? No? Sí, Jordi?
Només entenem la desestimació. Tota manera, de fet, Son Piera vam fer les al·legacions justament per posar en coneixement de l'equip de govern que hi ha unes necessitats que creiem que estem tots d'acord i que n'hem parlat moltes vegades, que són, o sigui, el fet de comunicar tots els barris amb el nucli, entre ells amb vies verdes, el fet de les clavegueres de molts barris que no en tenen encara i que el que demanem i hem demanat moltes vegades que es tiri endavant el pla d'aigües brutes que tenim aquí a l'Ajuntament, i per últim, com ja hem parlat moltíssimes vegades i sabem que sobretot la Yolanda està d'acord amb la mancança que tenim d'instal·lacions esportives tant al camp de futbol com al pavelló, doncs que com a mínim que quedi reflectit el neguit que té la població per aquests tres temes que creiem que són molt importants.
Me permito? Sí. Bueno, referent al tema esportiu, Yolanda ja ha pres nota i tal com Ivan, si el que volia comentar és el tema del projecte de la Via Verda. En aquest cas sí que és un projecte que és molt enriquecedor perquè en Palma, o sea, haria una connexió entre barrios bastant important. El que passa és que sí que tindríem un poc que deixar en el cajón és el projecte que es va fer el 2017, crec, perquè bueno, han hagut canvis i també aprofitem per a dir que tot el tram de la rotonda fins a Can Aguilera, el tram ja ho agafa la Diputació. De fet, ja està en licitació una millora de 1 milió d'euros perquè el que té que fer és estandarditzar les mesures de la carretera a l'estàndard de la Diputació, no? Llavors, pues, bueno, aprofitarem per també pues, empalmar la Via Verda, i també el projecte contemplava un tros que ja està fet, que és fins a la rotonda. I bueno, i en principi el que volem fer és, una vegada ja estigui les obres de la Diputació, pues, bueno, entomar aquest projecte i aprofitar el que es pugui aprofitar. Gràcies.
Nosaltres el que volem sobretot és que no ho deixeu. Bàsicament és, les al·legacions estan fetes perquè, ostres, no deixem aquests temes que són molt importants i que veiem que en el pressupost no estan massa tractades, per tant, per això hem fet aquestes al·legacions, per no deixar en un calaix vies verdes, clavegram i instal·lacions esportives que creiem que són molt i molt importants pel nostre municipi.
No deixem res al calaix, el que passa que com que tenim tants barris que no només és la Via Verda de Can Aguilera, per molt que facis insistència tu, que també, sinó que, bueno, deixem acabar de parlar, tranquil. La de Can Mas, la de Can Mata, vull dir, hi ha bastantes, llavors sí, clar que tenim que entomar el tema del clavegram, ojalà només fos un dels barris i si la feina hagués estat feta, doncs no estaríem en aquest punt, i també hi estem treballant, i amb la zona esportiva, em sembla que la regidora també ho ha comentat diverses vegades, que estem amb el tema de com que va de caure el pom, juntament amb urbanisme, que ja hem mantingut bastantes reunions perquè ens facin un cop de mà en el sentit de que puguem arribar a fer les expropiacions que s'havia comentat a la part de davant, vull dir que està molt bé que es digui, i vull dir que sí, que estem en la mateixa línia i que continuarem treballant.
No, només puntualitzar que nosaltres no parlem d'una via verda, sinó del projecte de vies verdes per tot el municipi. I entenem que no es pot fer tot de cop, és evident, però el que pretenem és que en cada pressupost de cada any hi hagi alguna cosa de cada un d'aquests temes.
Si no m'equivoco, en les delegacions parlaven de via verda de Can Aguilera, no? Només? Que sí, que estem d'acord, que això, però és que em sembla que el pressupost... O sigui, a les delegacions només parlàveu de la via verda de Can Aguilera.
Parlàvem del projecte de les vies verdes i proposàvem que, com que aquesta està molt avançada perquè hi ha un projecte, que fos aquesta, però el que nosaltres parlem sempre de les vies verdes en general.
Potser no ho hem... Bueno, no ho hem...
Sí, no, Jorge, sí, sí.
Aquí n'hi ha que posar en valor el que diu l'alcaldessa, perquè sí que diu, recordem que tenim el projecte de via verda de Can Aguilera, Can Martí, que no s'abandoni el projecte de les vies verdes, sí que fas menció en conjunt, però luego específicament sí que parles de la de Can Aguilera.
Bueno, jo crec que... Estem d'acord amb que fan falta, vull dir que bueno, estem en ello i continuarem treballant com estem fent fins ara. Per part de Junts, doncs, vots a favor del punt? A favor. Així ho faig per despistar, a veure si algú... abstencions? Vots en contra? Quedaria aprovat amb els vots a favor del govern, les abstencions d'Antonio i Francisco i els vots en contra del senyor Rodríguez, o sigui, Vox, Som i Junts. Ara passaríem al punt número 2, que és l'aprovació de la modificació del contracte amb Servitransfer per la compra de contenidors per la gestió d'escombraries. Té la paraula el regidor Àngel Sabater.
Moltes gràcies, bon dia a tothom. Ara anem a passar aquí una modificació puntual del contracte de la licitació de les escombraries que afecta només amb aquest any perquè s'han adquirit contenidors addicionals a les illes, o sigui, en illes que en lloc de tenir 5 contenidors en tenen 6, o sigui, alguns s'han reforçat sobretot contenidors de rebuig i, clar, s'han de pagar aquests contenidors. I simplement és una modificació per aquest any, que es farà el pagament ara aquest any també i no afecta als anys següents. I simplement és això.
Moltes gràcies. Alguna qüestió? Francisco? No? I de Junts?
Sí, des de Junts entenem que s'han de comprar aquests contenidors perquè fa molta falta, però també veiem que l'expedient hi ha un informe desfavorable d'intervenció i que ja estem acostumats que cada un d'aquests expedients que hi ha part econòmica sempre hi ha desfavorables, per tant el nostre vot serà contrari, tot i que estem d'acord en la compra de contenidors.
Bueno, puntualitzo també que si fos així no podríem pagar ni les nòmines perquè cada mes hi ha informe desfavorable de nòmines i aquest mes ha estat l'informe desfavorable perquè no hi ha personal, amb la qual cosa jo crec que amb això queda molt, 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 molt dit. Però sí, sí, endavant.
Estem parlant de contenidors, no? Suposo que estem parlant d'una partida de 85.000 euros de contenidors on l'informe és desfavorable i ja estem molt acostumats a cada un dels expedients en desfavorables. Això que no el reparem, és la seva responsabilitat, però evidentment s'haurien de portar amb informes favorables a aquests expedients.
Jo li torno a repetir que no és, ojalà només fos aquest, sinó que hi ha molts, i a més ho hem viscut en pròpies pell, però és que la nòmina, li torno a repetir, que hi ha informe desfavorable perquè no hi ha personal, amb la qual cosa, clar, no és que estigui la meva responsabilitat. Òbviament, nosaltres, tot el que sigui treballar pel municipi i dins de la legalitat, assessorats i amb informes, contrainformes, que aixequin aquests reparaments, continuarem, perquè si no aquest Ajuntament no faríem res, com bé se sap, de sobres per part de tots. I bueno, res més, només volia puntualitzar això. Dit això, vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria aprovat amb els vots a favor de govern, els vots en contra de Som Junts, oix? A veure, torna. Vale. Abstenció i abstenció. Doncs amb els vots a favor del govern, els vots en contra de Junts i les abstencions de la resta de membres. Ara passaríem al punt número 3, que és l'aprovació del compte general i consolidat de compte general exercici 2024 i donar compte de l'annex. Té la paraula el regidor Jorge Bernués.
Gràcies, alcaldessa. Recordarán que en el pasado pleno ordinario, en el extraordinario, aprobamos el compte general de la corporación. Después, una vegada que estuvo montado el expediente, se colgó lo que era el anexo del consolidado por parte de la sociedad industrial IPSA. Y entonces lo que hacemos ahora, en vez de generar dos acuerdos diferentes, lo que hacemos es volver a aprobar el compte general sumado al del consolidado de la industrial IPSA, ¿no? Entonces, los mismos argumentos que se expusieron en el momento y ya está, a partir de aquí.
Moltes gràcies. Alguna qüestió? No? De Junts, tampoc? Doncs passem al punt de votació. Vots a favor? Abstencions? Quedaria aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció de la resta de membres. Ara passaríem al punt número 4, que és l'aprovació del pla econòmic financer. Té la paraula el regidor Jorge Bernués.
Gràcies, alcaldessa. Bueno, les regles fiscals és lo que te impide gastar más de lo que ingresas. Hasta lo que fue en época de pandemia, en época de guerra de Ucrania, estas reglas estuvieron suspendidas, ¿no? Podías tirar perfectamente de Romanén hasta que sin ningún tipo. A partir del 2024 estas reglas ya están en vigor y entonces evidentemente lo que haces a la vez que cuando incorporas Romanén lo que haces es directamente rompes esta regla. Nosotros es un documento obligatorio que se tiene que aprobar por pleno antes de que acabe el año. Es un documento que ha preparado la Diputación, en este caso. Bueno, ¿qué consecuencias tiene? Pues bueno, pues que puedes tienes un techo de gasto, pero en este caso pues hay que puntualizar que realmente, bueno, sí, hemos gastado más, pero porque realmente tenemos dinero en el banco. No, nosotros ahora tenemos un fondo de maniobra de 15 millones de euros, que esto lo que nos permite es una solvencia y quita un poco de dramatismo a lo que es el PEF. Porque sin romper la regla fiscal, nosotros no podríamos invertir ese dinero en la calle. Entonces, pues bueno, ahora en 2024 aprobamos este PEF, Plan Económico Financiero, y entonces estaremos sujetos a ver lo que pasa en el 2025. En base a esto, pues bueno, pues a medida que salgan los acontecimientos, pues iremos actuando. Luego también, ahora recientemente, el 2 de diciembre, se aprobó un Real Decreto Legislativo, el 15/2025, que permite destinar superávit de los ayuntamientos a inversiones financieras sostenibles. En este caso, pues bueno, nosotros ahora estamos haciendo las consultas legales pues para ver cómo podemos encajar en estas inversiones dentro del PEF. A partir de aquí, pues ya se vote y bueno, estamos a disposición.
Muchas gracias. Francisco, Antonio, Jordi.
Nosaltres ens abstindrem, però us volem, o sigui, en tot cas volem explicar una miqueta que nosaltres estem en contra d'aquesta regla, no en contra de la proposta, sinó en contra d'aquesta regla perquè no té cap sentit que un ajuntament com el de Piera, que està sanejat i té estalvis en el banc, no pugui gastar allò que té per posar-lo al poble. És a dir, és una cosa que ens hem trobat molts governs i entenem que és un sense sentit. Sí que entenem que té sentit que un ajuntament no pot gastar més, o sigui, els ingressos corrents han d'estar equilibrats amb les despeses corrents. A partir d'aquí, si tens estalvis, s'haurien de poder gastar sempre quan compleixis la norma que hem dit. Per tant, ens abstindrem, perquè tampoc hem tingut temps de mirar-nos ben bé com està aquest pla financer, però que sapigueu que en això estem al vostre costat. És a dir, els diners han d'estar al carrer i s'han de fer, amb el que dèiem, amb vies verdes, amb les instal·lacions esportives, amb el que faci falta. No, totes, però que, bé, suport en aquest aspecte de que aquesta regla, a veure si entre tots els ajuntaments aconseguim que no hi sigui, perquè no té cap sentit un ajuntament com Pira, que està sanejat i té diners a l'Ajuntament, no té cap sentit que aquest any que ve es vegi limitat a fer coses per una norma, entenem nosaltres, del tot sense cap tipus de sentit.
Gràcies. Senyor Pau.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres també ens abstindrem i en aquest sentit estem d'acord amb el que acaba de dir el Jordi, que realment és una norma que per ajuntaments que tenen remanent i que, bueno, i que no tenen un deute elevat, doncs aquestes regles no haurien d'existir. De totes maneres, aquest PEF sí que veiem que neix, o ens tenim la sensació que neix ja una miqueta coix, primer perquè, bueno, s'està acabant de fer ara, degut que la liquidació va ser al mes d'agost, i veiem que el 2025 ja no estem complint amb el que està marcat en el PEF. I el 2026, vist el pressupost presentat, tampoc complirà amb el que està marcat en el PEF. I a més és un PEF que és molt genèric. És a dir, tècnicament entenem que ha de ser impecable perquè s'ha doncs, fet des de la Diputació, doncs molt genèric, és a dir, a partir d'un informe han posat els números de Piera, però realment no diuen com treballaran per tirar, o sigui, per rectificar això que no s'ha fet bé el 2024. I no sé si això, ho desconec, eh? Quan això es presenti, en aquest cas presenta la Generalitat, si poden requerir de dir, escolta'm, i com fareu per rebaixar el capítol 2 o com fareu per rebaixar el capítol 1 que us marca aquest PEF genèric, perquè aquest és genèric, eh? No hem especificat després com farem aquesta feina. No definir partides concretes, però sí com ho farem. De fet, a nivell de salaris augmenten en quasi 2 milions el 26 respecte al 24, que és el que es presenta el PEF, que diu que s'ha de baixar una miqueta la partida de capítol 1, no amb estructura, no amb estructural, però sí amb com pots rebaixar aquests diners amb eventuals. I bé, per això diem que neix coix, que falta especificar més concret com pretén l'Ajuntament dur a terme això que demana el PEF, no està especificat, i no sabem què passarà si el 2025 tornem. Jo entenc que també és un primer any i tampoc serà un control o un escanyar a l'Ajuntament d'una manera molt, molt estricta, però si el 2025 tornem a incomplir, no sé quin serà el pas següent a nivell de departaments, a nivell de donar explicacions a la Generalitat o al Govern espanyol.
Moltes gràcies. Bueno, una mica doncs, reforçar el que estava comentant el senyor Madrid. Piera, com ja bé sabem tots, és un municipi diguem diferent perquè disposem de molts diners al banc. El fet de que comenti que no s'hagin fet bé les coses el 2024, si aquest és el concepte o el que vosaltres extraieu, nosaltres diem que tornarem a fer les coses malament, perquè el que hem fet és agafar els diners de romanent i posar-los al carrer, que és on han d'estar. Per què ens trobem així? Precisament per això, perquè hem agafat diners de romanent i els hem posat on haurien d'estar des de fa anys, on hauria d'estar sempre, que és al carrer. El del PEF, com ha explicat el regidor, ve donat perquè hem gastat més, torno a repetir, perquè tenim romanent i podem gastar més. No és que podem, és que estem obligats i per responsabilitat hem de gastar més. Què passarà el 2026? Doncs que continuarem posant els diners al carrer, que és on han d'estar. Ja ens anirem trobant el que ens haguem de trobar. És que si no, no gastarem mai els diners i el nostre objectiu com a govern és gastar el màxim que puguem per la nostra ciutadania, per el que ha comentat també en el punt d'abans, no? D'aquestes vies verdes, d'aquestes millores dels carrers, d'aquestes previsions d'urbanitzar barris, d'aquesta ampliació amb la UAC, amb la comissaria de policia, amb l'espai jove, amb la compra del Foment, amb la millora del Foment i un llarguíssim etcètera que encara tenim sobre la taula en aquest municipi, perquè ja et dic, és l'objectiu principal d'aquest equip de govern és posar el nostre municipi on toca i on ens mereixem. Dit això, el document és un document tècnic que ho han fet uns tècnics que ens diuen que no hauríem de gastar. Nosaltres, al igual que els informes desfavorables, clar que hi ha informes desfavorables, però si haguéssim d'agafar i fer cas a vegades que dieu, ostres, nosaltres no votarem a favor perquè hi ha un informe desfavorable, no podríem fer res. I com que no és el nostre objectiu, nosaltres continuarem tirant endavant en aquesta línia. Òbviament no ens agrada estar amb un PEF, però jo crec que és molt fàcil d'entendre per la ciutadania de que si tu tens un pressupost com el que tenien d'uns 19.200.000 i a dia d'avui portem executat 20 milions d'euros amb millores pel nostre municipi, és que no continuarem amb perquè no estem malgastant, perquè torno a repetir, tenim molts diners al banc que no haurien d'estar. Malgastar seria que no tinguessin diners i que estiguéssim aquí demanant préstecs per però jo crec que estem tots d'acord, vamos, em sembla que els diners han d'estar al carrer i aquest és l'objectiu principal d'aquest equip de govern. Dit això, doncs, passaríem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Doncs quedaria aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i les abstencions de la resta de membres. Ara passaríem al punt número 5, que és l'aprovació del Pla Local de Joventut amb vigència pel 2026-2029. Té la paraula la regidora Neus Núñez.
Gràcies i bon dia a tothom. Doncs bé, portem al ple per la seva aprovació la proposta del Pla Local de Joventut, que, com comentaven, té vigència durant els propers 4 anys, concretament del 2026 al 2029. Aquest document serveix de guia estratègica per tal d'implementar les polítiques de joventut a l'àmbit local. I suposo que ja ho heu repassat, us ho heu llegit. Vam fer una presentació política, no cal dir res més, la Míriam ja es va disculpar. Aquest pla l'hem fet conjuntament amb l'empresa La Bastida. Aquesta empresa ha tingut l'oportunitat de conèixer les inquietuds, les propostes i les idees dels nostres joves i conjuntament i molt de la mà de la regidoria de joventut, la qual ostento jo al càrrec, i també del tècnic de joventut, hem conegut doncs, totes aquestes propostes i es fa palès dintre d'aquest pla estratègic que és el Pla Local de Joventut. Per tant, m'agradaria que l'aprovéssim i poguéssim ja continuar doncs, amb les nostres polítiques de joventut tan necessàries. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna qüestió? No? No? Míriam?
Avui portem aquest Pla Local de Joventut 26-29, un document que d'entrada està molt ben redactat, ben estructurat, treballat des del punt de vista tècnic, com tu has dit, no? Hi ha hagut una empresa, tu mateixa, assessorament dels tècnics de joventut, reunions periòdiques amb jovent d'aquí del poble, per tant, en aquest sentit, d'entrada, el veiem molt ben estructurat. A més, aborda, me'l vaig estar mirant ja a correcuita, però me l'he pogut mirar més tranquil·lament, aborda problemes de jovent de Piera que tenim, com per exemple precarietat laboral, dificultats d'accés a l'habitatge, la manca d'oferta formativa, que això sí que és un problema que tenim aquí, a la Noia Sud en concret, no? Tenim dos cicles formatius de grau mitjà, però necessitaríem abordar més tot això. El malestar emocional que tenim el jovent, no? Que es troba amb les preocupacions doncs, de què fer amb el seu futur, els seus neguits, o la dispersió territorial del municipi, que això és un problema que tenim aquí. Tenim molts quilòmetres quadrats i poca cosa a aglutinar. Llavors, tot i això, és un bon diagnòstic i un altre és un projecte polític. És a dir, quan jo m'he llegit tot aquest, les 50-60 pàgines que té el document, he trobat a faltar, la diagnosi està molt clara, hi ha moltes gràfiques, hi ha molts punts, però m'ha faltat dir quines partides es destinaran a fer que, no sé, que hi hagi més oferta formativa o quines partides es destinaran perquè hi hagi més recursos als instituts amb els punts d'informació juvenil, no sé, mesures concretes, molt concretes, és el que jo he trobat a faltar. En segon lloc, també, el compromís pressupostari. Doncs això, una miqueta que deia, no? Les accions van acompanyades de diners, on es destinaran aquests diners. Un altre aspecte que també m'ha inquietat o que he vist és que es depèn de l'espai jove. No hem sapigut com està aquest espai jove, quan s'obrirà, de quins recursos humans es dotarà. Una miqueta tot això doncs, queda a l'aire des de fa 2 anys, no? que vau començar amb aquest mandat i no hem acabat de veure clar el futur de l'espai jove. I per acabar, sí que és veritat que s'ha escoltat els joves, no? Però realment no garanteix que tinguin una capacitat real de decisió. És a dir, en quin moment està previst que els joves puguin entrar dintre d'aquest Pla Local de Joventut i reorientar-lo? És a dir, jo entenc que això és un mandat polític, no? Una cosa, un document polític, però sí que se'ls ha escoltat per fer la diagnosi, però per la continuïtat d'aquest pla també se'ls tindrà en compte una miqueta. Bueno, jo t'ho pregunto, Neus. Res, finalment és això. I per acabar, els mètodes d'avaluació, com a tot pla, no? Hi ha d'haver una diagnosi, una implementació i una avaluació. Jo els he trobat poc exigents. Es mesuren activitats, es mesura assistència en reunions, però no l'impacte real, és a dir, si es millora o no la qualitat del jovent de la vila. I a part d'això, que ja et digui, d'entrada em sembla una molt bona diagnosi, el votarem a favor perquè està clar que el jovent de la vila necessitem unes mesures orientadores, clares i incisives, però sí que és veritat que em queden moltes incògnites que espero que en aquests dos anys els puguem anar veient. Gràcies, Neus.
No, no, a veure, no sé si algú més vol fer alguna altra aportació, per tant, jo, escrupolosament, a veure, Míriam, com us he dit abans a tots, aquestes preguntes que avui formules, m'hagués agradat molt que les realitzessis el dia 17 de novembre, 17 de novembre, que és quan va haver la presentació política del Pla Local de Joventut, en la qual no va assistir absolutament cap persona de l'oposició. Això, punt primer. Llavors, totes aquestes inquietuds que tu tens ara mateix les haguéssim pogut resoldre, perquè aquest pla local no és un pla local polític, és un pla local tècnic. I no està perquè tu posis aquí a les partides a on van destinats els diners, sinó perquè es faci realitat mitjançant el pas a pas, el full de ruta que nosaltres tenim establert. Si el que et preocupa és a on aniran aquests diners, molt poc veus el que és el Pla Local de Joventut, que al final ha de ser una guia estratègica perquè les polítiques de joventut es donguin a cap. I quan dic polítiques de joventut no vull dir partides, sinó vull dir fer realitat un fet que ara mateix comentaves tu de l'Espai Jove, que serà realitat en breus i que ja us espero que aquell dia sí que vingueu a la reunió us anirem explicant doncs, com està el tema. La veritat és que està molt avançat i sí que ha de ser un punt de trobada on aglutinin totes aquestes polítiques i tots aquests joves, perquè ara mateix, com també comentaves tu, està tot molt dispers. Per tant, hem de tenir un punt de trobada focal per poder fer realitat totes aquestes polítiques. Agraeixo que voteu a favor, de veritat, no entendria que fos d'una altra manera, perquè la veritat és que l'empresa, el tècnic, la regidora, en aquest cas, que ens hem involucrat molt, però sobretot totes aquelles persones joves que han sigut moltes, no entendrien com ara persones de l'oposició o persones que estan dintre d'aquí del consistori ens votéssiu en contra. Per tant, ho agraeixo i qualsevol dubte que tingueu, si voleu, tenim una reunió o m'ho escriviu amb algun correu electrònic, que jo sempre estic a la vostra disposició. I agrairia que quan tornem a fer alguna reunió d'aquest caire, sisplau, almenys que vingués un representant de cada grup, perquè després passen aquestes coses. Gràcies.
Moltes gràcies. Doncs dit això, passem
Jo vull dir una cosa, perquè la Neus havia de ser un ple tranquil, però... No, home, no. Aviam, els dos som Piera, no vindrem a aquestes reunions. I no vindrem perquè, com és freqüent, feu reunions per explicar-nos el que ja heu fet. A nosaltres ens agradaria que fossin reunions, home, ho vas dir tu mateixa, ho fa l'empresa, ha fet això... Nosaltres volem anar a reunions participatives, prèvies, és a dir, abans de que la feina ja estigui redactada, puguem participar, no se'ns convida mai. Llavors, en línia del que ha dit la Míriam, home, els projectes i els plans són importants, però si no se'ls dota de partides pressupostàries o previsions de partides pressupostàries, no serveixen de res. Aquí podem tenir un pla estupendo de vies verdes, però si no posem diners als pressupostos, no serveixen de res. Podem tenir un pla estupendo de sanejament d'aigües brutes, però si no posem diners als pressupostos, no serveix de res. Podem tenir el millor pla de joventut del món, però si no poses partides pressupostàries al pressupost, no servirà de res. I nosaltres insistim, ens agradaria participar en les prèvies, no en les posts de dir, ai, mira que bé que ho han fet. I el que tu vas fer és una presentació, perquè a més la convocatòria ho posava, de les feines que ja estaven fetes. Això ja ho fem al ple, on doneu explicacions de tot el que s'ha fet, que és, per exemple, el que hem fet avui. És a dir, haguéssim vist el mateix el dia de la reunió que en la documentació que ens heu presentat pel ple. Per tant, venim al ple, ho expliquem, ens ho expliqueu, tal, i és perfecte. Neus, la convocatòria estava clara, era per fer la presentació del Pla de Joventut. Ja la tenim aquí. A mi, que me l'ensenyis 15 dies abans del ple, insistim, eh? Un mes, és igual, tant ens fa, Neus, és igual. I la feina feta. O sigui, la feina feta, doncs molt bé, ja ara la debatim, però no era una feina participativa i ni propositiva.
No és cert, Jordi. No és cert perquè aquest procés era també participatiu per vosaltres, justament. Es va fer la presentació política sempre intentant agafar idees que després les poguéssim desenvolupar tots. O sigui, era un espai de diàleg en el qual podíem haver dit, i recollo les aportacions que fas tu, Míriam, que les trobo molt interessants, però es podia haver canviat perquè no estava redactat, ni tan sols estava doncs, presentat. Només era que vosaltres poguéssiu fer aportacions i no les veu voler fer. Que no vulgueu venir a les reunions, ho sento jo, aquí no puc fer res més. Ho acabes de dir tu, que no vindràs amb aquest tipus de reunions. Aquesta reunió la feia l'empresa La Bastida, venien dues persones expressament per recollir totes aquestes inputs que vosaltres poguéssiu tenir i es haguessin reflectit després amb el pla local. Si no ho veu entendre així, jo disculpo la manera que us ho va explicar. Us ho va explicar el tècnic de joventut amb un correu electrònic i al cap de dues setmanes us van fer un recordatori també per si sapiguéssiu que era aquell dilluns, dia 17. Vull dir, més jo ja no puc fer, nois. És que al final no sé com ho veieu.
Recuperem el mail i llegim-lo, ho veuràs. Sí, que és cert el que estic dient. En tot cas, no es va explicar prou bé, jo crec.
Jo, per puntualitzar, com que parlem també de tema de pressupostos, aquests documents, insistim, nosaltres des del govern continuarem convidant-vos a l'oposició a les reunions que creiem que us hem de convidar. En el vostre dret esteu a no participar-hi, faltaria més. Són maneres de fer i de treballar. El tema de pressupost, quan tu tens un document, si ha de ser participatiu i tant diem que el jovent ha de participar, nosaltres amb aquest document, al igual que amb altres documents, el que es fa és la visió tècnica, val? I llavors nosaltres començarem a posar partides en tant en quant hi hagin aquestes, com ha dit la regidora, processos participatius pel jovent, i és quan hem de posar, perquè si no, no té sentit les polítiques de joventut sense anar de la mà precisament dels nostres joves. Dit això, és una feina que s'està fent. Ara ja sé que no té res a veure, però per exemple també estem recuperant el camí de Sant Jaume. Vull dir, per nosaltres és important el territori, i amb aquest pla local de joventut, que ho ha treballat moltíssim la regidora, tenia molta il·lusió de que es pogués participar a nivell polític, però ja et dic, són maneres de fer. Esteu amb el vostre dret
d'interpretar. Que volem participar, però no se'ns convida. Se'ns convida quan ja està el document fet. Home, jo insisteixo.
Senyor Madrid.
Míriam, estàs d'acord amb mi o no?
Senyor Madrid, què he de dir la Míriam, senyor Madrid? Hi ha una invitació...
Que sembla una cosa doncs que dic jo, que és així.
Digues, Míriam.
Jo no volia embolicar més la troca, però sí que és veritat que reclamo des de fa temps un organigrama clar, perquè jo el missatge del tècnic el tenia spam, per exemple. No el vam veure, no el vam veure. I per això vaig demanar disculpes, perquè em sap greu, perquè no reconec la gent de la casa, perquè no sé qui hi ha treballant a la casa. Jo vull reclamar... No, home, Yolanda, tu estàs a govern, tu veus la gent cada dia. Jo no ho vinc.
Si vingués,
no,
si però jo, a la jo vaig reconèixer. Bueno, passem al punt a votació. Vots a favor del punt? S'aprovaria per unanimitat. Ara passaríem al punt número 6, que és el reconeixement de compatibilitat del treballador de l'Ajuntament de Piera. Té la paraula el regidor Jorge Bernués.
Gràcies, alcaldessa. Bueno, aquí lo que hacemos es reconocer ajustada normativa la compatibilidad de una compañera de trabajo, que en este caso pues va a dedicar parte de su jornada a un tipo de actividades privadas, que en este caso es de artesanía, ¿no? Entonces, bueno, está ajustada normativa, no n'hi ha més que concedir-li i ja està.
Moltes gràcies. Alguna qüestió, senyor Llamas, Ibáñez, González, Madrid o Romeu? No? No? Doncs sí. Passem al punt de votació. Vots a favor del punt? Quedaria aprovat per unanimitat. Ara passaríem al punt número 7, que és el reconeixement de compatibilitat personal de la Societat Mercantil de Capital Públic Industrial Piera, que té la paraula el regidor Àngel Sabater.
Bé, aquest punt és l'arquitecte tècnic d'aquí de la casa, doncs ha plegat, ha marxat a treballar a un altre lloc, i per cobrir la seva plaça amb caràcter temporal i urgent, mentre atès de que la borsa de treballadors doncs, ja s'ha exhaurit, no hi ha més arquitectes en cartera, i les places d'arquitecte i també d'enginyer municipal són places que costa molt de cobrir en una administració pública. El que es fa és l'arquitecta tècnica que tenim a IPSA, la nostra empresa pública, dedicarà dos dies de la setmana aquí a l'Ajuntament i els tres dies de la setmana amb el seu càrrec a l'empresa pública IPSA fent feina. Llavors ens portem a ple la compatibilitat per autoritzar que aquesta arquitecta d'IPSA pugui estar dos dies a la setmana aquí a serveis territorials mentre no surt, la nova plaça, bueno, el seu relleu aquí per estar a jornada completa, que és el que li toca aquí a serveis territorials.
Moltes gràcies, Àngel. Alguna qüestió? No?
Josep? Sí, m'agradaria saber les tasques que farà aquesta arquitecta amb les seves feines aquí a l'Ajuntament. Quines tasques li donaran o què és el que farà?
Bueno, com sabeu, tenim diversos projectes a punt de sortir al carrer i bueno, hi ha edificis que seran públics i serà el seguiment també d'aquestes obres i redacció de projectes també.
I signarà aquests projectes i tot el que llicència i tot el que li comportis la plaça d'arquitecte? Bueno, jo només com a anècdota, jo vull recordar que l'Ajuntament del Bruc va ocupar una plaça un arquitecte que no era funcionari i es van anul·lar, van ser nul de ple dret totes les llicències durant tot l'any, i jo crec que això que esteu fent avui ara no té cap mena de sentit. Va començar el mandat dient que volia muscular IPSA perquè seria la màquina de fer projectes i de treballar per l'Ajuntament, i ara desmusculem IPSA per portar-ho a l'Ajuntament i posem una compatibilitat que crec que és irregular. Mireu-vos-ho bé, però si aquesta persona ocupa la plaça i signa qualsevol projecte o qualsevol llicència, és nul de ple dret, perquè no té la plaça en propietat, no és funcionària. I el que faria és convocar la plaça formalment.
Sí que és funcionària, et puntualitzo, és funcionària.
Però no té la plaça en propietat, està vacant la plaça, s'ha de convocar la plaça, com heu fet últimament. Clar, jo el que faria, més que res, nosaltres ens veurem obligats a votar en contra perquè no és, té la plaça en propietat, no és funcionària de la casa. Serà funcionària de la IPSA?
No, és funcionària de la casa.
Si vol guanyar la plaça IPSA, no l'ha guanyat aquí. El que s'ha de fer aquí, com ha dit l'Àngel Sabater, és tornar a convocar la plaça oberta públicament i que es presenti gent...
Et poso com a exemple una mica, ve a ser com el del Consell Comarcal, que tu tens delegat, o sigui, tu agafes i fas convenis i tens delegada a persones del Consell Comarcal. Aquí és exactament la mateixa línia.
El Consell Comarcal
és una administració pública.
Sí, que va d'administració, però té la plaça propietat del Consell. Aquí la tens a IPSA, no la tens a l'Ajuntament. Jo torno a dir, fa un any el Bruc, l'Ajuntament de Bruc, van denegar totes les llicències i projectes signats per un arquitecte que no tenia la plaça en propietat. Mireu-vos-ho.
Està mirat, tindrà la plaça com a funcionària interina.
Persona que té una llicència i signi no té la plaça en propietat, podria
denegar... Té la plaça en propietat perquè és funcionària interina, que té compatibilitat. Tenim un altre cas aquí d'una funcionària d'aquí que té la compatibilitat amb un altre ajuntament i signa en aquell altre ajuntament. És exactament el mateix.
Sense ànim de d'allò, aquí ho deixo. Si passa res, us hem avisat.
No, però tu estem... Vols que et doni resposta o vols fer un monòleg?
Només us dic el que crec que va passar fa un any a l'Ajuntament de Bruc i estem en el mateix cas.
No és el mateix.
A partir d'aquí, vostès saben la normativa, saben el que aprovem i els dic, nosaltres hem de votar en contra justament per coherència, perquè no té la plaça en propietat i no pot signar cap mena de projecte ni cap llicència.
Això ho dirà vostè? Jo no sé.
Sí, perquè és així.
Bueno, doncs no sé què va passar en l'Ajuntament del Bruc, però sé el que passa en aquest Ajuntament. I aquest Ajuntament s'està fent les coses correctament. A partir d'aquí, doncs, jo crec que tampoc haurien de... Pues passem al punt a votació, si us sembla. Abstencions? Vots en contra? Vots a favor? Quedaria aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern, els vots en contra de Junts i les abstencions del resta de membres. Ara passaríem al punt número 8, que és l'aprovació inicial d'actualització del document únic de protecció civil municipal d'UPROCIM del municipi de Piera. Té la paraula el regidor Jorge Bernués.
Gràcies, alcaldessa. Bueno, como saben, nosotros en el pasado julio ya hicimos una primera actualización del DuproCIM. En aquest cas, per un tema d'incendis, el que van fer és homologar tots el directori que tenien de telèfons, no? Nosaltres vam encarregar a una empresa externa que redactés aquest document, és el DUPROCIM, perquè és el document únic de protecció civil municipal, i llavors el que fem ara és actualitzar amb tota la normativa ja actualitzada. Ara el que estarà seran 30 dies de disposició pública i a partir d'aquí pues, ja ho passarem a la Generalitat per a la corresponent homologació.
Moltes gràcies. Alguna qüestió? Gabriel Ibáñez, González... No? Doncs passem al punt a votació. Vots a favor del punt? Quedaria aprovat per unanimitat. Amb aquest punt donem per finalitzat aquest ple i ens emplacem d'aquí 5 minuts que doni temps dels tècnics a tornar amb el tema del YouTube. Continuarem en 5-10 minuts.
Doncs vinga, després d'aquesta primera sessió extraordinària, ara fem una pausa d'un minut i tornem de seguida per oferir-vos aquesta segona sessió amb un punt únic. Fins ara mateix.
Doncs, sí, sí. Doncs bon dia, tornem a convocar ara sí que un ple d'urgència i hauríem de primer votar l'urgència de la celebració d'aquest ple. Aquest ple, l'urgència ve donada perquè és una sèrie de factures que s'han d'aprovar perquè la gent pugui cobrar aquest final d'any i l'objectiu era que fos l'últim punt, com vau veure la comissió d'Hisenda que vam convocar, era l'últim punt que volíem aprovar, però com que no estava la documentació penjada, que la documentació no ve a ser més que una relació de proveïdors i imports per poder passar-ho com en el ple anterior i no haver de fer aquest ple, doncs des de secretaria doncs no ha vist bé que fos així i ens hem vist obligats perquè la gent pugui cobrar les seves feines que estan fetes, ens hem vist obligats a fer aquest ple extraordinari. Llavors, primer de tot, passem a votar l'urgència de la convocatòria d'aquest ple. Vots abstencions? Vots a favor? Vale, quedaria aprovada l'urgència amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció dels membres de l'oposició. I ara sí... Ara sí, iniciaríem el ple amb un únic punt de l'ordre del dia, que és reconeixement extrajudicial de crèdit H2025/13 per poder pagar amb aquest pressupost 2025, tenint en compte que avui mateix s'aprova un PEF i tenint en compte que no es va aprovar abans del 31 de desembre i seria carregat aquest cost al pressupost de l'exercici 2026, que en la seva totalitat respon a les necessitats de l'esmentat exercici. El regidor Àngel Sabater, m'ha demanat la paraula.
Sí, sisplau, és només perquè és un ple urgent i amb un ple urgent, amb el ple extraordinari que hem fet abans, es podria incloure punts d'urgència. Entenc que tot això hauria d'haver estat a dins un únic ple, estem fent dos plens, per tant, jo vull que quedi constància i si la secretària em vol prendre nota, que renuncio a cobrar aquest ple.
Moltes gràcies. Doncs la regidora...
Jo igual que el meu company Àngel Sabater, el fet de fer dos plens seguits, doncs jo també renuncio a cobrar aquest segon ple.
Moltes gràcies. Doncs ara sí, té la paraula el regidor Jorge Bernués.
Vale, gracias, alcaldesa. Un poco para apuntalar lo que comentaba la alcaldesa. Este no lo pudimos meter como punto de urgencia porque al ser un pleno extraordinario no se podía. Aquí se dilató también, ciertamente, se dilató un informe de intervención donde lo que era una transferencia de crédito que lo que nos permitía era un poco, pues ya aprovechando ya el final del ejercicio, pues un poco redistribuir partidas para poder pagar, para poder nutrir un poco más esta relación. Esta transferencia de crédito se dilató, el informe, y bueno, entonces al final pues bueno, hemos tenido que optar por este punto de urgencia porque ciertamente son 350.000 euros para pagar en facturas, que en todo caso, si no se aprobaran a cargo del 2025, estos proveedores tendrían serios problemas para la hora de cobrar, porque tendrían que ganar presupuesto 2026, una incorporación, y sería una mica penalizar al proveedor sin fundamento. Gracias.
Moltes gràcies. Alguna qüestió? Alguna qüestió al respecte? No? Bueno, dit que els regidors de govern que han renunciat és perquè ells van per assistència, la resta no, eh? Simplement puntualitzar això. Passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Doncs quedaria aprovat amb els vots en contra de Junts, les abstencions de la resta de membres de l'oposició i els vots a favor de l'equip de govern. Doncs res més, fins aquí al ple. Moltes gràcies al públic que avui ha assistit aquí. Bones vacances, bon Nadal i bona entrada d'any. Ens veiem al mes de gener.